Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Seguim pendents de l'incendi forestal a la regió d'Occitània, a França, que crema força des d'ahir al vespre i que ha generat una gran fumera visible des de l'Empordà. El foc afecta més de 11.500 hectàrees a Ribauta, entre Narbona i Carcassona, ha obligat també a tallar diverses vies, com és ara la 9. Hi ha almenys una dona morta, un desaparegut i 9 persones ferides, 7 dels quals són bombers. De moment hi treballen en el foc 14 mitjans aeris i més de 1.800 efectius sobre el terreny per tal de controlar les flames. Salvador Illa ja ha mostrat tot el suport a les autoritats i famílies i ha ofert també tots els mitjans que necessitin per tal d'estalviar el foc. I aquest estiu la calor ha causat 306 morts a Catalunya, sobretot durant l'onada de calor entre el 22 de juny i el 14 de juliol. És la xifra més alta registrada fins al 4 d'agost en els últims 10 anys. El 75% de les víctimes tenien més de 75 anys i gairebé la meitat eren majors de 85. També hi ha hagut 39 morts entre menors de 65 anys. Pel que fa a les zones més afectades, han estat Tarragona i Girona en proporció en la seva població. I l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment l'extensió de la prohibició de les rutes d'alcohol a tota la ciutat i durant les 24 hores del dia. Fins ara només estaven restringides a Ciutat Vella i també l'Eixample en horari nocturn. El decret preveu ara sancionar els organitzadors per tal de protegir el descans veïnal i la salut pública. Ara s'obre, per tant, un període d'al·legacions de 20 dies abans de l'aprovació definitiva de la norma. I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 22 anys acusada de robar elements funeraris de bronze d'una desena de nínxols al cementiri del Palau d'Anglesola. Juntament amb la seva parella, que continua en recerca i té nombrosos antecedents, van sostreure creus i també medallons d'un pes total de 80 quilograms per tal de vendre'ls a una deixalleria de Mollerussa. El valor dels objectes robats i la seva reinstal·lació s'estima en 4.300 euros. I també els Mossos han detingut 3 persones que han estat acusades de robar un rellotge valorat en 100.000 euros a un turista a Barcelona utilitzant el mètode de l'estrebada. Un dels lladres va perdre el telèfon mòbil i també una targeta de crèdit durant la fugida, fet que va permetre als Mossos localitzar-los. L'operació va tenir lloc després del robatori i el quart implicat, tot i fugir, va estar finalment identificat i també detingut. I en mobilitat, situació bastant bona avui a les carreteres. De moment tallada la C25 a Aguilar de Segarra per una avaria d'un vehicle que talla un carril. Les retencions habituals a la B10 i la B20 direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat. I pel que fa al temps, el dia estarà marcat pel sol i també pels núvols. De cara a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu Occidental i als ports, que podrien deixar inclús algun ruixat de cara a la tarda.
Notícies en xarxa. L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
Un estiu al mercat, viure desconnectat, triomfe de les que hi ha a la guantera, que encara falta molt per arribar. Tu i jo amb els peus mullats, compartint un gelat, ja no es fa tard i ningú no ens espera, no ens cal res més. Estiu com els d'abans.
Benvinguts a aquesta segona hora de l'Obert per Vacances. El Banc de Sang i Teixits de Catalunya adverteix que les donacions es redueixen al voltant del 20% durant l'estiu. A primera vista, no sembla un percentatge molt baix, però l'activitat hospitalària es manté igual i, per tant, aquesta reducció es nota més del que podríem pensar. Per això, el Banc de Sang i Teixits té en marxa una campanya estiuenca amb punts de donació arreu del territori. Marxem ara fins un d'aquests punts, al Prat del Llobregat. Allà hi tenim en Víctor Asencio García, del Prat Ràdio. Bon dia, Víctor.
Hola, bona tarda, Manel.
Bon dia.
Doncs en aquests... Bon dia. Això de la tarda, que està acostumat sempre a fer els directes per
exacte.
La tarda, ens passen aquestes coses. Doncs mira, ara mateix som al punt de donació de sang d'aquí al Prat, al cèntric espai cultural, on justament avui hi ha instal·lat aquest autobús de donació de sang que periòdicament es posa aquí a la ciutat i on també tenim l'oportunitat de parlar amb la Gala Cortel, que ja és cap de campanyes del Banc de Sang i Teixits. Bon dia, Gala.
Hola, molt bon dia.
Aquesta campanya d'estiu, com comentava també una mica el Manel amb aquestes xifres, l'heu titulada Com una hort d'estiu, salvar vides no s'oblida. Què voleu transmetre amb aquest lema?
Bé, la veritat és que nosaltres per remuntar sempre les donacions intentem animar les persones de diferents maneres, com aquest estiu, el fet aquest, no?, dels primers amors, són amors que no s'obliden mai i per tant donar sang també deixa empremta a les persones que ho necessiten. Fem aquest guiny entre aquest amor, no?, d'estiu i l'amor cap a les persones i sobretot aquests malalts que ho necessiten sempre i no fan vacances.
Ara, a l'inici de la connexió, el Manel ens parlava d'aquesta reducció de donacions durant l'estiu, en aquest punt de, que periòdicament dèiem aquí al Prat s'instal·la, per posar dades. Ara després parlem a nivell de Catalunya, però tenint en compte aquí al Prat que sempre hi sou, es nota aquesta disminució de donacions a l'estiu?
Es nota una miqueta, però es nota una miqueta aquí al Prat i en general, tot i que aquests dies, bueno, estem també una mica remuntant, encara ho parlarem, però sí que és cert que a les grans ciutats, tot el que fa a les vacances, hi ha molta mobilitat i, per tant, aquesta mobilitat de les ciutats marxen a zones més costaneres. Però nosaltres, també és veritat que hi ha gent, igual que dèiem, que els malalts no fan vacances, també hi ha moltes persones que tampoc marxen, estan per aquí, marxen durant el dia, i nosaltres, bueno, al final fem una crida per totes les persones que estan uns de vacances i que s'apropin on estem, i els altres que segueixen aquí, pues, que recordin aquestes dues visites que tan importants que tindrem aquí al Prat.
Mm-hmm. De fet, Gala, us heu marcat un objectiu de donacions de cara a aquest estiu per assolir també, doncs, aquestes necessitats bàsiques que tenen els centres hospitalaris?
Sí, la veritat és que nosaltres, bueno, com a Banc de Sang, tenim oberts el juliol i l'agost tots els 12 hospitals a tot Catalunya, més les donacions, les campanyes que fem amb les unitats mòbils i en els locals, i ens hem marcat una fita de 40.000 donacions que anirien bé de fer entre el juliol i l'agost. Hem acabat aquest mes de juliol un pèl per sota del que nosaltres desitjàvem, però estem convençuts que en aquest mes d'agost ho remuntarem.
Que bé. A banda que aquests dies, doncs, molta gent està marxant de vacances i per tant hi ha menys donants potencials, també moltes de les persones que es queden a Catalunya, doncs, acaben marxant a zones costaneres on hi ha platja. Això també es té en compte a l'hora de dissenyar la campanya d'estiu en els mesos previs?
Sí, la veritat és que sí. Sobretot en el mes d'agost, que a nosaltres ens preocupava molt, ja fa un temps, vam començar el juliol, però sobretot, clar, tota santíssima l'agost, és formar part de moltes festes majors que hi ha als pobles. Ja no, o sigui, sí que és veritat que estem a llocs costaners, però també és cert que estem en molts municipis on també hi ha festes majors i formem part d'aquestes activitats de festa major. Més campanyes més especials, més grans, i, bueno, com maratons de cara al Maresme, per exemple, a Malgrat, que és aquest, aprofito per dir-ho, perquè aquest dissabte estarem a, i és una marató, és una campanya especial d'estiu molt tradicional. Vull dir que intentem estar tot arreu, a la muntanya, a la platja i també a les grans ciutats, perquè al final també és on hi ha la majoria també de la població.
Amb aquesta calor que tenim aquests dies, no sé si fa més mandra venir a donar sang. A vegades a la gent ja li costa, si no està molt acostumada, potser fer aquesta passa, però, evidentment, amb la calor ja costa sortir de casa si no és per anar a la platja o anar a la piscina o anar a un lloc per refrescar-se. Vosaltres aquí, ho hem de dir, s'està molt bé aquí dins, som dins de l'autobús. Actueu una mica com a refugi climàtic per atreure també una miqueta les donacions, no?
Sí, la veritat és que, bueno, com pots veure, aquí estem amb un generador extern que dona la potència en aquest vehicle, que és un autocar, però que el tenim totalment modificat i canviat amb les lliteres, i a més, si us hi fixeu, tenim les persianes baixades precisament perquè no entri també aquesta calor. Per nosaltres és superimportant la temperatura, el clima que fa en el dia a dia és superimportant i ens pot baixar aquella previsió que teníem d'un dia, tant la calor com la tormenta que vam passar fa uns dies i vam tenir que també anul·lar les campanyes, les sortides. Per nosaltres és superimportant la temperatura, tant molt baixa a l'hivern com també aquestes altes temperatures que avisen aquesta setmana i que per nosaltres, doncs, intentem d'avisar també la població de que és veritat que costa, però, bueno, sobretot que s'hidratin abans i després de donar sang, que és el més important.
I precisament ens ho comentaves una mica, aquest autocar, aquest autobús que està adaptat precisament per les donacions, quin és el procediment que es fa servir aquí? Perquè això pràcticament és com si fos una clínica.
Sí, la veritat és que sí. Primer de tot, afortunadament, per una banda, tenim que dir que ja venen bastants donants aquí. Ens sap greu de no poder-los atendre tots de cop aquí dalt, perquè, com veieu, és una mica petit, és una mica just. primer de tot, a la part de darrere tenim els qüestionaris on omplen, la meva companya que agafa les dades administratives, això seria la part trasera d'aquest autobús. Després hi ha una petita cabina on està el metge, que és el que ha d'estar amb més privacitat per fer la consulta i acabar de revisar tot. I posteriorment ja veieu aquí les lliteres que hi ha 5 lliteres, a el que seria el cos central d'aquesta unitat mòbil, on bueno, podem atendre aquests 5 donants, i a la part davantera trobem que puguin fer-ho. Què vol dir això? Que, bueno, recordem una mica les condicions una mica del donant, que nosaltres sempre ho recordem. Ja, sabem que molta gent ho sap, però bueno, que siguin majors d'edat, entre 18 i 70 anys, pesi més de 50 quilos, estiguin en un bon estat de salut i no vinguin en dejú. Sí? I ara que fa calor, pues que vinguin hidratats, que vull dir que beguin aigua abans i després, o sucs, que és superimportant. Faran l'entrevista, miraran que tot estigui bé, i si tot és correcte, el metge dona per vàlida aquesta persona, pues ja entraran aquí, ompliran aquesta bosseta de sang, i també els donarem algú per beure abans de sortir al carrer.
Amb això que ens explicaves, amb aquestes condicions, quin perfil de donants és més habitual durant aquesta campanya d'estiu? No sé si és sempre les persones que ja donen durant tot l'any, o potser doncs, gent que passa per casualitat i s'anima doncs, a fer aquestes donacions.
La veritat és que el perfil de les persones no varia gaire entre l'estiu i l'hivern, però sí que varia una mica entre el que és una unitat mòbil i un local. A la unitat mòbil estem aquí al meitat de la plaça, afortunadament ara no fa calor, hi ha molta gent, hi ha molts vianants aquí, i això fa que les persones que potser no han rebut la convocatòria, perquè nosaltres sempre avisem els donants, a més aquests dies amb més tenim una mica d'accions que parlàvem, no? Una cosa és on anem i l'altra és com ho fem, no? Avisem molt a la nostra base de donants, als nostres donants, d'on estem i de què els necessitem, o per grups o per la situació del moment. I aleshores hi ha molts que van, com per exemple ha de passar el dissabte quan estem al local cèntric i venen. Però quan estem amb el bus, és veritat que hi ha molts vianants que venen, passen, i se'n recorden de dir, ostres, mira, hi ha aquesta al bus, o ens escolten per la ràdio i diuen, pues mira, ara sortiré del carrer o aquesta tarda m'aproparé aquí al Prat on trobin la seva campanya. I és més fàcil, perquè ens veuen i aleshores... És veritat que hi ha gent més espontània quan estem amb la unitat mòbil.
A banda de doncs, tot aquest procediment que ja ens has explicat i aquesta campanya d'estiu que està en marxa, ja des de fa un temps, molt a la gent que vagi als centres hospitalaris a fer les donacions de sang, i ho feu també amb una campanya, no?, que promou precisament que la gent s'hi apropi perquè poden entrar en un concurs per guanyar doncs, alguns premis gastronòmics. Explica'ns una mica aquesta campanya.
Sí, estem aquí com molt amorosos, ja ho veieu, que aquest estiu estem molt amb aquest fet també de venir, de donar sang, de si ho pots fer en parella, i sobretot en el que és els hospitals. S'ha engegat per segon any, va ser una iniciativa d'algun centre que es va fer més generalitzat. Hi ha diferents restaurants que en formen part i que està posat a la web ara, vull dir que la gent que ho pot mirar, de la informació, i sobretot bueno, doncs entren dintre d'aquesta, quan vinguin a donar sang, que vinguin en parella i formaran part d'aquest sorteig, que al final es farà pues, perquè dues persones se'n beneficin pues, per anar a fer un sopar gastronòmic, i també nosaltres al final és un agraïment genèric a tothom, però una mica bueno, pues, que va a parar al final a dues persones perquè ho facin, no? Però no deixa de ser aquest agraïment de donar les gràcies a nivell simbòlic de l'estiu, que realment ens costa més perquè bueno, estem de vacances, estem de relax, i a vegades ens oblidem doncs, que hi ha persones que malauradament doncs estan als hospitals i segueixen necessitant sang.
Vosaltres sou el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, hem parlat fins ara de sang, també hem parlat una miqueta de plasma, però parlant dels teixits, què més podem donar i què més és necessari als centres hospitalaris?
Bé, la veritat és que nosaltres, com a Banc de Sang i Teixits que deies, és important aquesta donació de sang, que darrere hi ha les cèl·lules tan importants que són els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma, que també hi ha persones que ho donen a través d'una màquina que és un separador celular i donen plasma i plaquetes, que sobretot en aquests mesos i en aquestes festes són molt importants. també al llarg de totes aquestes campanyes podem fer les mostres, la recollida, per fer-se donant de mèdula, que per nosaltres és superimportant, perquè darrere hi ha un malalt d'un trasplantament que ho necessitarà, i és important de seguir fent aquesta promoció i difusió. Hi ha mares que han donat, bueno, que han sigut mares i estan allà tant els seus fills i poden ser donants de llet. I després, bueno, posteriorment, malauradament, si ens morim, doncs també és important saber que les persones podem ajudar, seguir ajudant a persones que ho necessiten a través de la donació d'òrgans i a través de la donació de teixits, ja siguin ossos, vàlvules, còrnees. Al final formem part de, bueno, jo sempre dic, no?, que el nostre cos per si mateix pot seguir ajudant a moltes i moltes persones que ho necessiten a diferents malalties, i això és la màgia de la vida i d'ajudar-nos a uns amb els altres.
Doncs us deixem que seguiu treballant a veure si arribem a aquest objectiu d'aquestes 40.000 donacions durant tot l'estiu. Gràcies per haver passat aquesta estona d'estiu amb nosaltres. Fins la propera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Víctor, també. Fins al proper dia.
Que vagi molt bé, bona tarda, bon dia.
Obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
Un quart d'onze del matí, és l'hora del geni. Figura un viatge a través de les pàgines de la història amb en Saïd Esbai, la Laia Regincós i en Josep Puig. Toca parlar d'una de les muses neoclàssiques de Catalunya, una dona que encisava allà on anava. És el moment de parlar d'Àuria de Serrà.
Benvinguts i benvingudes a Geni i Figura, el vostre viatge setmanal que recupera les vides i també les passions dels personatges que han deixat empremta al nostre país. Avui ens fixem en una dona que va fer vibrar els escenaris europeus amb el seu art, la seva elegància i també amb el seu carisma. Parlem d'Àuria de Serrà, una de les primeres ballarines catalanes amb projecció internacional que va brillar als teatres més importants de començaments del segle XX. Àuria no només va ser una figura artística, sinó també una dona avançada al seu temps que va obrir camí per a moltes altres. Va seduir polítics de París, Berlín o Madrid amb un estil que trencava motllos i aportava també una personalitat nova a la dansa. Per entendre el seu context, també el seu llegat, ens acompanya el nostre historiador de capçalera, Josep Puig Costa. Bon dia.
Què tal, Seït? Bon dia.
També ens acompanya Laia Regincós, directora de La Geminada, també amb moltíssim art entre les mans i també al cap, la nostra gènia i figura. Laia, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Primer de tot, definim Àuria de Serrà amb una paraula.
Aviam, és que hi ha molts adjectius, no tots són bons ni tots són gaire concrets, però en podríem dir pintoresca. No sé quin havíem dit, però em quedo amb aquest.
Jo diré...
Veig que hi haurà xoc d'estils. Primer de tot, Josep, si l'hem de contextualitzar, la línia del temps...
Bueno, Àuria de Serrà va néixer l'any 1889 a Barcelona, i en un context familiar una mica finós. La seva mare era vídua d'un farmacèutic cubano-català, de cognom es deia Serrà, però era vídua des de feia anys ja, per tant, no, el pare no era aquest farmacèutic. I, de fet, va donar a Àuria en adopció des de ben petita, i ella va estar fent vida sense la seva mare, i va estar visquent a Badalona amb un matrimoni. I llavors ella, des de ben petita, li havia agradat moltíssim, va anar a viure a Badalona i a Barcelona, i tenia una vocació molt forta per la dansa. Des de sempre ben petita li havia agradat molt, i la seva ídol era Isidora Duncan, que havia sigut com una coreògrafa nord-americana, que, bueno, també era, tenia com aquesta, feia aquesta mena d'espectacles semi-eròtics, pseudoclàssics,
que suggereixen però no ensenyen.
Exacte, sí, era com un cabaret elitista neoclàssic, per dir-ho d'una manera. I de fet Isidora Duncan va tenir una mort molt pintoresca també, que
bueno,
era com una ballarina de molt de renom, hi ha molta reputació i molta fama.
I això normalment vol dir que tens un descapotable. No?
Exacte, i tenia un amant italià, penso que era, que la va portar amb un descapotable, i ella anava amb una xal o amb una bufanda molt llarga i molt, molt llampant, i la bufanda se li va encallar a la roda i va quedar escanyada, pobra dona. I...
La Dolce Vita.
La Dolce Vita, sí.
Quin llamp de bufanda devia portar aquesta senyora.
Sí. I crec que aquesta, la mort de la ídol de Aura de Sarrà encarna molt bé també la mena de personatge que acaba sent Aura de Sarrà, que és com aquesta combinació entre la pretesa virtut, la voluntat estètica contra el grotesc autèntic.
Laia, tot teu.
Jo la definiria, però també, val a dir, com algú que sí que tenia un segell propi a la seva manera i que realment també a la seva manera va trencar esquemes, si més no, en un context català, diguem-ne, no? Imaginem-nos la societat catalana també del moment. Ella va tenir, com tu deies abans, Said, una projecció internacional molt forta, un impacte, jo crec, molt més gran que no pas aquí a Catalunya, no? Nosaltres la rebem un cop ella torna, però va estar voltant per tota Europa i fins i tot actuant a Egipte, actuant a Grècia, llavors en llocs que tenien molt d'empaque. Ojo, eh? Llavors, realment jo crec que sí que... I ella es definia com una gran tràgica de la dansa i deia que el seu objectiu era tornar a l'harmonia natural de l'ésser humà a través de la dansa. S'inspirava en figures femenines de mitologia grega, però també en heroïnes bíbliques, i ho interpretava sense paraules, amb gestos, actituds, moviments, amb uns trajos realment peculiars, peculiars.
És a dir, que a mi em sembla còmica no vol dir que no fos un personatge importantíssim del seu moment, perquè va estar actuant, això hem dit, a París, a Londres, al Caire. De fet, Mussolini havia comentat que li havia agradat moltíssim l'actuació d'Aura de Sarrà. És clar, havia actuat al Caire, però la mena d'espectacles en els quals havia participat al Caire, abans, això va ser tot abans de venir a Catalunya. És a dir, a Aura de Sarrà li agradava molt la dansa i no tenia formació de dansa, el que sí que tenia és que era una dona molt guapa, molt toosa i que, diguem, que ballava molt bé, que li agradava molt la dansa. I en aquell moment la dansa, que diguem que no era el ballet clàssic, era com més tirant a, com fregant l'erotisme i aquestes coses. De fet, el Caire va estar treballant una mena d'espectacles molt curiosos, que quan ho he llegit m'ha semblat molt interessant. Ella feia com interludis a un local on feien lluita femenina com eròtica, és a dir...
S'estripaven els vestits.
Exacte, a l'escenari hi havia dues dones que es barallaven, s'estripaven el vestit i quan es veien parts ja directament poderoses, que ja no es veien una mica més que el genoll, s'apagaven els llums i llavors s'obria un focus i sortia Aura de Sarrà, també amb un vestit molt insinuant, que indicava com que s'havia acabat aquella batalla i que quan acabés ella de cantar en sortiria una altra. I bé, llavors, després de tota la seva gira per Europa i d'això d'actuar als teatres grecs i tot això, torna a Catalunya, on és acollida per el moviment noucentista català com a la gran ballarina neoclàssica catalana.
La
gran musa catalana. I sobretot qui l'acull és la Fundació Bernat Metge, que en aquell moment la dirigia en Joan Estalric i era finançada, com no, per Cambó, que era el gran mecenes del noucentisme a Catalunya. I a partir d'aquí es va inserir perfectament a la cultura i a la societat catalana perquè oferia una mena d'espectacles, això pretesament neoclàssics, com hem dit abans, que connectaven com aquesta idea de Catalunya, la Catalunya moderna però clàssica, connectada amb el Mediterrani, amb Europa, distingida de la tradició castellana, espanyola i de la supressió del romanticisme medieval i tot això.
Clar, jo ara hi pensava i dic, una dona que ha viscut una infància tan complicada però que després també agafa, surt, viatja, moure's per l'alta societat tan diversa de diferents capitals europees i fins i tot de la resta del món, suposo que aquesta dona havia de saber jugar molt bé les seves cartes a l'època.
Sí, jo crec que al final, o sigui, si agafem el context de l'època, evidentment aquest fet de marxar a l'estranger era viure una llibertat que potser a casa teva no podies tenir, no? Aquest fet jo crec que sí que s'agafava com una via, diguéssim, per tu ser més lliure i poder-te dedicar potser a una altra cosa d'una manera que aquí a casa teva no ho podries fer. És a dir, si tu a casa hi ha unes cotilles molt explícites, uns rols molt explícits, que al final ja tens una limitació, no? Aquella pressió familiar potser de les dones en el moment de dedicar-te a la família, una educació que no sigui la dansa, perquè segurament no estava ben vist, no? Que al final aquest fet de marxar cap a fora agafes i dius, escolta, jo formo en tot això, no? Faig amiga de qui m'he de fer amiga, agafo aquesta estratègia per ser qui jo vull ser i ja tornaré, no? I jo crec que potser va ser una mica el pensament que podria agafar ella en aquell moment.
I Josep, em sembla que teníem alguna coseta d'ella i Salvador Dalí.
Sí, sí, de fet, Albert de Serra i Dalí creuen els seus camins en un esment del Manifest Groc, que era aquest manifest que van fer Dalí juntament amb altres intel·lectuals catalans avantguardistes que s'oposaven a tot el moviment cultural anterior, que era el noucentisme, que tenia com a la seva maestra la Bernat Metge, que va ser aquesta col·lecció que va incorporar a la literatura catalana tots els clàssics literaris grecollatins. Doncs hi ha un fragment del Manifest Groc que diu: preguntem als intel·lectuals catalans de què us ha servit la Fundació Bernat Metge si després haveu de confondre la Grècia antiga amb les ballarines pseudoclàssiques. Això és una referència claríssima a Aurea de Serra, que de fet en parla en Raúl Gargasait, el seu llibre Els Fundadors, que el citarem directament perquè és que l'estem llegint. Es veu que el censor va demanar directament la censura d'Aurea de Serra, que deia, esclar, aquesta pobra dona que es dedica a ballar no l'ataqueu directament, perquè és que realment tenia tot el carinyo de tota aquesta gent noucentista i de tota aquesta gent de l'entorn del neoclassicisme català.
Molt ràpidament, amb sí o no, Laia Regincó, saps ballar?
No.
Josep, jo ja sé que tu tampoc. Per tant, avui més que mai, gènia i figura, fins a la sepultura, Aurea de Serra.
També a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
I ara falten 5 minuts per arribar a 11:15 del matí. És el moment de saber on es troba, cap a on ha anat el nostre company de Tarragona Ràdio, en Josep Sunyer. Bon dia de nou, Josep.
Bon dia, Manel.
A veure, ai, aquest so potser és una pista del lloc on es trobes. Abans de tot, recorda'ns les 3 opcions que teníem per avui.
Doncs mira, primera opció, Pedrera i antiga presó per construir el port de Tarragona. Parlem d'una exposició. La segona opció era Pedrera Romana del Mèdul, oberta aquest estiu després d'11 anys tancada. I la tercera opció, Pedrera del Màstic, avui que juguen contra el Saragossa en amistós, doncs anàvem allà a veure, anem, les joves promeses del primer equip, eh? Que són les 3 opcions que donàvem a les 9, Manel.
Molt bé, doncs ara és el moment també de saber, no sé si tenim un equip o no, millor dit un equip, uns oients molt futboleros, molt futbolístics, perquè han dit que anaves a visitar, creien la majoria que estaves visitant la Pedrera del Nàstic. I per aquest so jo crec que no, avui no toca.
No, avui no hi ha ningú aquí no entrenat. Mira, de fet, et puc dir que estem convidada jo sols aquí en aquest espai magnífic, que no és el camp del Nàstic. Podeu seguir el partit a la tarda a través de Tarragona Ràdio, jo sí, a l'Amistós. Però avui som a la Pedrera Romana del Mèdul. Una pedrera que des de fa poques setmanes, de fet des del juliol, agost i també setembre, es fan visites guiades en aquest entorn, amb un circuit perimetral, perquè fins baix al club encara no s'hi pot accedir, s'ha de fer un estudi geològic, però tot un circuit perimetral per poder veure aquest espai, després que des de Museu Nacional d'Arqueologia de Tarragona, és a dir, a través de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, n'hagin assumit la gestió un cop a Vertis, que és la companyia, com sabeu, de l'autopista, hagi cedit aquest espai gratuïtament, doncs, a la gent que tenen el patrimoni. Ara, doncs, fan aquestes visites guiades i avui, per parlar-ne, Manel, ens acompanya l'Esther Ramon, la tècnica responsable de difusió, educació i exposicions del Museu Nacional Arqueològic. Esther, què tal? Bon dia.
Bon dia, fantàstic. Estem aquí envoltats de natura i patrimoni i molt bé.
De fet, l'Esther Manel portava la clau, és a dir, que ja té la clau per entrar, si no, clar.
Sense la clau no podem fer res, clar.
No. Està molt bé perquè, clar, s'ha recuperat aquest espai doncs per tothom, després d'uns anys tancat, perquè ha estat, doncs, això, durant uns anys pràcticament tancat, i només es podia accedir a l'exterior. Ara nosaltres hem pogut entrar a l'interior i estem aquí, Esther, amb un dels miradors, que veiem l'agulla aquí baix, no?
Sí, és un dels punts que hem incorporat també a la visita segura. Les visites que organitzem comencen en el centre d'interpretació, a l'àrea de servei, i fan un petit recorregut per diferents miradors i al final acabem en aquest, que tu deies que no es pot entrar dintre del clot, no podem entrar fins a peu de l'agulla, però sí que podem entrar fins a aquest mirador d'aquí, que tenim una vista fantàstica de l'agulla. I la intenció és que properament, quan tinguem la confirmació de que el lloc és segur, poder incorporar tot el recorregut de la pedrera a les visites. No serà un recorregut lliure, sinó que sempre serà conduït amb dirigit per algun guia del museu.
Has vist la foto, no, Manel?
És impressionant, aquesta foto que hem pogut veure, justament, dèiem això, per aquesta imponent agulla que hi ha al mig. Parla'ns una mica justament d'això, Esther, quines dimensions té i també una mica per què va quedar justament allà al vell mig, és a dir, per què es va mantenir aquesta agulla?
Doncs l'agulla té uns 20 metres d'alçada i de fet és el testimoni que van deixar els romans que van fer l'extracció de l'explotació de la pedrera, van deixar aquest testimoni al mig perquè veiéssim la magnitud de tots els metres cúbics de pedra que s'havia extret d'aquí, que són uns 150.000 metres cúbics, se calcula que van treure. I la veritat és que és impressionant, perquè des de baix sí que pots veure com quin seria el nivell de circulació en el moment de començar l'extracció, però el que te dimensiona la magnitud del volum extret és l'agulla aquesta.
Mm-hmm. Fins a quin punt, Esther, diries que és important que ara això sigui pública, de tothom? De la gent que del patrimoni i si no, pel Museu Nacional Arqueològic, perquè, clar, parlem d'un espai que és interessant que s'hi facin coses. Aquí es va fer un concert de Pau Casals, Manel, ja fa unes quantes dècades, i crec que va ser llavors quan algú va tindre la idea de fer aquí un mausoleu de, no, català.
Sí, que finalment no va...
Per sort, i mira, sento que fusta, per sort no es va fer, Però, clar, activar el patrimoni és molt important, fer concerts com el de Pau Casals, per també preservar-lo. Fins a quin punt és important que estigui gestionat ara de forma pública?
Bé, sempre als museus tenim l'obligació de custodiar el patrimoni, de favorir la investigació d'aquest patrimoni, però la nostra obligació primordial, jo que sóc responsable de l'àrea de difusió, és donar a conèixer aquest patrimoni, totes les investigacions que es fan, i apropar-lo, perquè en definitiva el patrimoni no és dels museus, ni és de la Generalitat. El patrimoni és de la ciutadania, no. És de tots. Mm-hmm. Tots hem de gaudir el patrimoni de la manera que ens vagi millor, que ens agradi més.
De fet,
no necessàriament a nivell científic només, sinó que si vols venir a gaudir d'un concert o d'un espectacle de dansa a la Vila dels Munts, per nosaltres perfecte, i treballem en aquesta línia.
De fet, aprofitant aquesta resposta que ara ens donaves, Esther, és veritat que el patrimoni és molt important, doncs, que s'hi facin activitats, que estigui obert a la gent, que la gent ho pugui visitar i en pugui gaudir, però també és molt important preservar, no?, l'espai, aquest tipus d'espais que han sobreviscut durant mils i milers d'anys i de generacions passades, però en l'espai on us trobeu vosaltres va patir un incendi fa relativament pocs anys, no?
Uns 15 anys.
Uh-huh. Un mes d'agost com ara, sí, que fa 15 anys. Ja marcat-ho perfectament.
L'incendi, bueno, és un afer greu, però en aquest cas va ser profitós perquè va posar al descobert àrees d'extracció de la pedrera que no es coneixien. I va ser el que va donar. Ja s'havien anat fent estudis arqueomètrics, diferents estudis i treballs de protecció. Però això va propiciar que es fessin treballs arqueològics, que els van tomar a l'ICAC, l'Anna
Gutiérrez
i el Jordi López, van ser els que estaven al capdavant dels treballs, i això ens va donar a conèixer altres parts de la pedrera, però també revaloritzar-la. I aquí està el treball de l'equip de difusió, que donant a conèixer això, tots aquests treballs fem que la ciutadania ho conegui i que es faci seu el patrimoni i que siguin conscients de que aquest patrimoni s'ha de cuidar i s'ha de preservar.
Aquí Manel s'hi escalava fa 40 anys, i de fet jo he escalat aquí, s'escalava, l'agulla estava equipada, tot l'entorn també hi havia diferents vies, i era un sector d'escalada, venia gent del centre exclusiu de Tarragona, la gent d'aquí de l'entorn, i aquí s'escalava, per tant l'agulla es movia, és a dir, clar, tot això ha canviat molt, ara és patrimoni de la humanitat,
arran,
des de fa 25 anys.
Arran de les excavacions, de les intervencions aquestes, es va restaurar l'agulla, es van treure tots els ferros i es van fixar les fissures que hi havia, o sigui que ara no per escalar, però és un lloc segur per poder visitar.
Manel, digue'm, aquí van sortir bona part de les pedres, sí, les que en el seu moment, fa 2.000 anys, es va construir Tàrraco.
Ah, mira.
Clar, aquí, i ho parlàvem amb l'Esther, deien que abans aquí, com es va poder documentar, doncs, amb l'ICAC, una mena de rampa, no?, per la sortida, El que no sabem ben bé si anaven pel mar, si per terra, o les dues versions.
Segurament les dues versions. Devien anar per terra. Tenim la Via Augusta aquí al costat i tenim el mar també al costat. O sigui que devien utilitzar els dos mitjans de transport. Mm-hmm. Perquè pedra d'aquí del Mèdol s'ha documentat a la muralla. O sigui que es va, bueno, amb tot aquest volum de pedra que hem comentat que s'havia estret d'aquí, el fòrum provincial, l'amfiteatre, és a dir, que va ser un lloc de provisió de pedra per la construcció de Tàrraco. Mm-hmm.
De fet, Esther, ens explicaves que fa un temps es va fer una intervenció arqueològica als peus de l'agulla i allà els investigadors de l'ICAC van descobrir que tenia una germana bessona, no?
Sí, hi ha un paral·lel, és l'únic paral·lel que coneguem, eh? Mm. Al sud de França. Hi ha una altra pedrera també que té, que li diuen la piràmide, i té una agulla que marcaria el punt d'inici de l'extracció de la pedra. Segurament n'hi ha més, eh? El que passa és que no s'han documentat o s'han degradat i s'han caigut, mm-hmm. però l'únic paral·lel que coneixem és aquest del sud de França.
Per tant, és únic, eh? No n'hi ha gaires al món. I mira, si la voleu visitar, recordeu, aquest cicle estiueix al Museu Nacional Arqueològic. Em consta, Esther, que feu activitat cap de setmana i dimecres que ve, aneu anar fent, eh?
Cada dimecres i cada dissabte a les 7 de la tarda podeu venir a fer la visita. La podeu fer a l'exterior, no hi ha cap problema, hi ha els miradors i els punts d'informació, però si podeu fer si voleu fer la visita guiada i entrar al mirador aquest del Clot,
on som ara,
tots els dimecres i els dissabtes a les 7 de la tarda. I de totes maneres tenim previst d'incorporar-la a la programació de tardor, de manera que segurament un diumenge al mes farem la visita guiada gratuïta també a la pedrera.
I breument, Esther, com ha anat fins ara? Perquè clar, hi hauria molta expectació després d'uns anys de tancament, no?, de poder entrar a l'espai.
La veritat, fem grups reduïts perquè les explicacions no, amb grups molt nombrosos no tenen la mateixa qualitat, però de moment hem omplert i hi havia llistes d'espera. Vam haver d'anul·lar un parell de visites per la Dana, i hem reubicat les reserves, és a dir, que tenim complert, s'omple abans d'acabar la setmana, està ple.
Doncs previsió, si voleu visitar-ho. Moltes gràcies, Esther, Ramon, per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances i que vagi molt bé aquestes properes visites que han de venir també.
Molt bé, esteu convidats a venir al Mèdol.
Perfecte, doncs hi vindrem. Josep, gràcies també, fins demà.
Vinga, fins ara, adéu.
I avui us preguntem i us plantegem què passaria si tot el que coneixes simplement desapareix, què passaria si la democràcia deixés d'existir. Destruir la democràcia és un podcast que evidencia com de fràgil és aquest sistema i quines són les conseqüències de no mantenir-lo. Avui coneixerem aquest podcast que aquesta tardor s'estrenarà a la plataforma La Xarxa Més i abans de parlar amb els seus autors, amb els seus protagonistes, us oferim aquest tastet.
Què és la democràcia? La democràcia és el govern dels afers públics per part de la ciutadania en el seu conjunt.
És probablement el millor sistema, el més imperfecte, que hem trobat per governar-nos.
És aquelles societats organitzades que tenen capacitat deliberativa.
La democràcia, un dels problemes que té, i també dels reptes, és que té diferents definicions.
No existeix una sola definició de democràcia, però tothom sap què és. Tens una idea sobre aquest sistema, però difícilment serà idèntica a la d'algú altre.
Doncs amb aquest pretext saludem el Bernat Saiz, l'Eloi Sadurní i el Manel Lamadrid, que són els directors i productors d'aquest programa. Com esteu?
Molt bé, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. No sé si havíeu fet aquesta experiència d'escoltar-vos ja en el podcast o no en aquest context com el d'avui en un estudi de ràdio.
Sí, bueno, ja ho havíem fet perquè a l'hora d'entregar-lo vam fer 10.000 revisions i 10.000 versions i 10.000 escoltades, o sigui que sí que hem fet una miqueta aquest esforç també d'escoltar-nos.
Molt bé. Ara explicàvem, hem posat aquest petit fragment, aquest tràiler d'aquest podcast que, com dèiem, trobarem a la xarxa més a partir de la tardor. Però expliqueu-nos una mica d'on parteix la idea i com la comenceu a desenvolupar.
Bueno, la idea ve d'un treball que vaig fer amb uns companys de classe a tercer de carrera, havíem de fer un podcast, i una cosa que a mi em fascinava molt era aquesta cosa de... Bueno, això va començar el 2024, llavors era com un any electoral en què hi havia moltes eleccions, i era com, crec que era l'any del món en què hi havia d'haver més eleccions, i em fascinava molt aquesta idea d'explicar com es protegeix una cosa a partir d'explicar com es destrueix, no? Mm-hmm. Perquè al final... era molt fàcil aquesta idea de dir, ai, sí, la democràcia ens agrada molt a tots i anem a defensar-la, però crec que és més divertit, o creiem que cridava més l'atenció si ho fèiem al revés. És a dir, anem a explicar com es destrueix una cosa perquè la gent sàpiga com es pot protegir.
Mm-hmm. Molt bé, no ens feu spoiler de més, però és tan fàcil o seria tan fàcil destruir aquesta democràcia?
Doncs, aviam, relativament, és com tot, no? Si tu tens els contactes pertinents... Si tu, per exemple, controles 3/4 del Parlament, que en principi això et dona una majoria prou ampla com per reformar la Constitució, i tens contacte, com deia, amb empresaris, amb el món de la justícia, etc., tampoc és relativament fàcil, però tampoc és tan difícil, i això és el que tractem de fer al podcast.
Uh-huh. Expliqueu-nos una mica com ho heu estructurat, quants episodis tindrà, com heu endreçat tota aquesta informació, perquè suposo que no és poc, eh?
Doncs el podcast consta de 5 episodis. El primer és una mica introductori, expliquem que... Bueno, dins de cada episodi hi ha dues parts ben diferenciades, que és una part ficcionada, on nosaltres ens hem inventat com un país imaginari, on uh-huh. hi ha uns partits polítics i tal, i on hi ha un nou partit que vol trencar amb l'hegemonia dels partits clàssics perquè diu que la democràcia s'ha de revitalitzar, però a l'hora de la veritat el seu objectiu és anar transformant aquest sistema per al final aconseguir una autarquia on ells governen a tots els pals. I llavors, doncs, el primer episodi és introductori, els tres següents toquem aspectes que considerem claus, com poden ser els mitjans de comunicació, com poden ser el sistema judicial, que ha comentat abans el meu company l'Eloi, etc, etc. Tampoc volem fer molt d'espoiler. I a l'últim episodi el que sí que intentem és fer un epíleg de com recuperar una democràcia quan ja ha caigut, perquè també volem tenir com aquest missatge una mica positiu. Sí, sí, està en perill, però no tot està tan perdut i es pot recuperar.
Uh-huh. I ara, si us preguntés, Bernat, si el que vinguéssiu a presentar fos una pel·lícula que està potser basada en fets reals, quina part d'aquests països o d'aquests partits imaginaris tenen de realitat i què de ficció? És a dir, què podem veure que podem sentir-nos reflectits amb la realitat i què parteix d'una ficció total?
És a dir, per desgràcia, moltes coses es basen en la realitat, uh-huh. I no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè ens hem documentat molt i hem fet, diguéssim, ens basem molt en l'explicació de les politòlegues i els politòlegs amb qui hem entrevistat. Hi ha molts casos que són ells i elles mateixos qui els mencionen en aquest podcast. La part de la ficció la fem servir bàsicament per... Bueno, aquesta cosa que es diu sempre d'acompanyar l'oient, no? Mm-hmm. Perquè al final la ficció simplement és una excusa per ajuntar tots els elements, perquè no hi ha com cap país ni cap situació en concret que ho ajunti tot. Llavors ens ho hem fet venir bé per crear una ficció que és força real en el sentit que veu molt de la realitat, però la ficció hi és només per aglutinar-ho tot en un sol cas. I de l'estructura que segueix la ficció es basa una mica en aquest referent del príncep de Maquiavel, no? Aquesta uh-huh. consellera que tenim nosaltres, i l'oient, lo divertit, creiem, es posa en la posició de la persona que ha guanyat aquestes eleccions, llavors tu et poses en aquesta posició i tens aquesta consellera que intenta com seduir-te cap a l'autocràcia, fins al punt de que tu mateix acabes, bueno, flirtejant una miqueta amb aquesta idea del poder absolut, de veure-hi els beneficis, totes aquestes situacions. Aquests pensaments uh-huh. que tots tard o d'hora sempre tenim, no? Aquesta cosa de l'antipolítica, de dir, ai, és que això si ho fes jo ho faria molt millor, ho faria molt més ràpid, o perquè cal, no? consensuar-ho tot. Uh-huh. És una miqueta aquesta idea.
Per tant, es plantegen dilemes també a l'oient, no? Que ens estigui escoltant, de com ho faries tu, no? O què faries si trobessis en aquell context.
Clar, és que la cosa, com ha dit el Bernat, és que l'oient és el protagonista. i clar, l'oient també s'ho troba tot fet, és a dir, la consellera li va narrant pas per pas com destruir la democràcia, com desmuntar tots aquells elements que ha mencionat abans el Manel, que si la justícia, que si el periodisme, etc. I clar, l'oient s'ho troba tot fet.
Val.
I també, fins a cert punt, diu, ostres, doncs això potser, no? És una mica heavy, no?, tot plegat, però es pot arribar a fer, són coses reals, i com ha dit el Bernat, també ens basem en tot moment en casos reals i formem un trencaclosques, no?, de tot plegat, de tots els elements, per crear una història que això, que es fa referència tota l'estona a la realitat.
Clar, i a la part no ficcionada, nosaltres diem, per exemple, fico un exemple que diem al podcast, posar jutges de la nostra línia ideològica en els llocs de responsabilitat. I nosaltres mencionem casos que han passat a la vida real perquè la gent vegi el que ha passat, i també ho expliquen politòlegs que mencionen tots aquests detalls que potser nosaltres, com que no som experts, no coneixem, així l'espectador té com la imatge completa.
D'acord. Justament, heu fet menció a aquests experts o aquestes veus convidades que van apareixent en aquests 5 episodis. Com els heu seleccionat i quin tipus de perfil heu anat a buscar perquè hi participin?
En total hem fet, crec que superen les 20 hores d'entrevistes. La quantitat d'experts crec que són uns 20 i pocs. Ens interessava molt tenir una cosa molt plural i molt, molt oberta, perquè no volíem que semblés aquesta cosa de els de sempre parlant pels de sempre i els mateixos posant el crit al cel per la democràcia. Volíem sobretot que fos una cosa com de gran consum, molt oberta, i que no semblés una cosa com de part, per dir-ho així. Llavors, com els hem seleccionat? Bueno, primer hem fet una tria a nivell de seccions, és a dir, ens interessa la part de... Tenim els experts que diem, com la part més acadèmica, llavors tenim com els testimonis. Llavors aquests testimonis, doncs, són... hi ha gent de la política, hi ha gent del món judicial, hi ha gent del món periodístic i també hi ha gent del sector econòmic. Per exemple, de la política, doncs, hem pogut entrevistar el president Mas, el president Aragonès, l'Anna Grau, que va ser la cap de llista o la candidata a l'alcaldia de Barcelona per Ciutadans, a nivell polític també potser...
Sí, Serrat Nebrera,
de molts partits diferents, perquè és el que comentava en Bernat, que volíem diversitat ideològica.
I perfils que se solapen, perquè, per exemple, tenim a Montserrat Nebrera, que és jurista, però també col·labora en mitjans de comunicació i va ser diputada del Partit Popular, o el mateix, per exemple, Benet Salellas, que, si no vaig errat, va ser diputat
de la CUP
al Parlament de Catalunya i actualment, doncs, exerceix d'advocat.
Molt bé, doncs seguirem molt atents a la tardor, a l'estrena d'aquest podcast. Quantes entregues seran i quina durada tenen, més o menys, aproximadament?
Són 5 episodis, no?
Sí.
I duran entre 35 i 45 minuts.
Sí.
I això, és una cosa com... Sembla tot molt tècnic, no?
Sí, sí.
O sigui, potser els oients que ens estan escoltant pensen, ostres, deu ser un totxo, però realment hem fet nosaltres també l'esforç i també els experts que han col·laborat en fer-ho com molt didàctic, i això són 35 minuts, 45 minuts que passen de seguida.
I aquests menys de 10 minuts de la part ficcionada al principi, llavors hi ha com un separador, llavors ja s'entra en la part dels experts i l'explicació concreta.
Sí, queda molt separat tot. Sí.
Molt bé. Doncs Eloi, Manel, Bernat, moltes gràcies per acompanyar-nos a l'Obert per Vacances, que passeu un bon estiu, i a la tardor ens escoltem també a la xarxa Més i a les ràdios locals. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Bon
fins
bé.
Adéu. Passen 2 minuts de 3:15 del matí, meitats de setmana. Encara queden dies per endavant per gaudir de propostes en temps d'oci. Traieu les agendes, que arriba el company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Recasens. Bon dia.
Bon dia, Manel. Què tal? Com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, escolta, t'agrada la música dels 80 i 90 o què?
Sí, m'agrada. Potser més dels 90 que dels 80, però sí, et diria que sí.
A veure si t'agrada aquesta.
A veure. Lo fui yo. Himne totalment. Sí, m'agrada molt.
Doncs mira, tenim l'oportunitat fins al 16 d'agost de gaudir del musical dels 80 i 90 que ofereix el Teatre Apolo de Barcelona. Són més de 40 cançons d'època gloriosa de la música, amb aquest homenatge en format de comèdia musical amb la companyia Onbiat, que ens farà, doncs, rememorar els grans èxits i passar una bona estona cantant-los, ballant-los. Les entrades estan a partir de 20 euros i, com deia, el tenim disponible fins aquest 16 d'agost.
Molt bé, doncs escolta'm, amb aquests hits jo crec que aquests 20 euros o a partir de 20 euros és una molt bona inversió per cantar i ballar una estona. Perfecte, què més ens recomanes?
Doncs mira, la següent proposta és molt curiosa.
Sí.
Es tracta d'una mirada LGTBI+, al Museu d'Arqueologia de Catalunya.
Ah, doncs sí que és curiosa, què hi trobarem?
Doncs es tracta d'un itinerari que aplica l'arqueologia en perspectiva LGTBI+, a la col·lecció permanent i temporal del MAC a Barcelona. Confronta el visitant amb un seguit de preguntes i de reflexions sobre la manera en què apliquem les nostres perspectives contextuals a l'arqueologia. Aquesta exposició en si és gratuïta, està inclosa en l'entrada del museu i recordem doncs, que si volem estalviar-nos uns calarons, doncs hi ha dates concretes a l'any en què els museus ja sabeu que són gratuïts. Per exemple, en el cas de Barcelona, el primer diumenge de cada mes.
Molt bé, per tant, primer diumenge de cada mes és gratuït si voleu doncs, passar-vos també a veure aquesta exposició. I la darrera proposta d'avui ens porta fins a Cambrils.
Efectivament, i aquesta proposta sona així.
Te'l reconec fàcilment, Adrià?
Sí?
Home, Nil Moliner.
Molt bé, concert de Nil Moliner al Film Cambrils, al Festival Internacional de Música, demà 7 d'agost a les 10 de la nit al Parc del Pinaret. L'artista català que porta doncs, des dels 15 anys en el món de la música va donar el salt i fer-se un lloc en el panorama ja fa alguns anys i ara doncs, està a punt d'estrenar el seu nou disc i aterra en aquest Film Cambrils com un dels caps de cartell. En aquest cas, les entrades tenen un cost entre 40 i 47 euros o, de forma anticipada, de 35 a 42 euros. Uh-huh. A més, en aquest mateix festival, Manel,
sí,
dissabte actuarà Ainhoa Arteta,
Molt
i diumenge
bé.
L'Axan Busto, que com dèiem ahir, de
sí,
fet, doncs avui us recordem que actuen en el Festival de Música Jardins Terramar de Sitges. I si seguim amb l'agenda d'aquest Film Cambrils, per avui mateix, què podem trobar? Doncs mira, la Coral Verge del Camí ens presenta Carmina Burana i demà tindrem un tribut per Michael Jackson. El que poden fer els nostres oients
sí,
doncs és consultar tota la programació al festivaldecambrils.cat.
Doncs escolta'm, una agenda i una proposta ben àmplia amb tots aquests artistes i aquestes propostes. Estic veient, Adrià, que aquest estiu especialment hi ha molts festivals en pobles de Catalunya, però que reuneixen a moltíssims artistes a primer nivell,
És un no parar, sí. Totalment, una gran aposta.
Doncs està molt bé que facin aquestes apostes i que la gent també, doncs, per preus populars, puguin també gaudir de la cultura. Clar que sí. Doncs, Adrià, moltes gràcies i demà seguim repassant la nostra agenda. Que vagi bé.
A tu, fins demà.
I ara falten 9 minuts per arribar a les 11 del matí. És el moment de continuar amb el nostre concurs de la cançó de l'estiu, d'escollir quina és la cançó preferida doncs, dels diversos estius, que Júlia Llanes, bon dia de nou, aquest cop avui és el 2016.
Correcte, jo jugo amb Sofia d'Álvaro Soler.
Sofia d'Álvaro Soler, recordem-la si podem, aquest Sofia d'Álvaro Soler, per si algú encara doncs, no l'ha escoltat, que vam explicar que va acabar amb drama, perquè
bueno,
ja
sí,
Sofia i Álvaro
desamor.
Ja no estan, és un desamor
clar.
Sonat, perquè va ser un hit a sobre,
home.
És aquest hit.
Tot i que és un desamor, però és una cançó
sí,
alegre.
Sí, és molt alegre, no?
Això,
les,
bueno,
les notes són molt festives, no?
Sí, no dona vibes de desamor.
Total. A veure. En el corazón sigo viendo aquel momento se desvaneció. Bueno, no és desamor, és com nostàlgia,
bueno,
no? Potser.
Sí.
Però ell és com l'ha superat, en plan, ja no te creo, ja saps, en plan, dime Sofia,
exacte,
no? És a dir, és com nostàlgic, no? Álvaro Soler aquí, en aquest cas, és
sí,
com...
Sí,
bé, d'acord, aquesta és la teva proposta, amb aquesta cançó, que tothom es preguntava qui és Sofia, després hem de saber quina Sofia
exacte
era realment. Vale. Aquesta és la meva. Marçal CC, bon dia, que avui és el seu primer dia de l'Obert per vacances.
Hola, bon dia, Grau.
D'aquest estiu. Aquesta és una de les cançons. De moment, sense dir qui guanyarà, com la veus, aquesta proposta d'Álvaro Soler?
A mi m'agrada molt.
Vale.
Perquè... les cançons d'amor
sí?
A mi, diguem-ne que m'estien una miqueta i en canvi les cançons de, en aquest cas, mig desamor
sí?
Penso, bueno, de tant en tant també està bé aquest sentiment també existeix
molt bé, per tant, té bona pinta. Llavors, la proposta que jo us porto avui és una cançó en català
sí?
És en català i és la cançó Només amb tu d'Ànim. Només amb tu els dies són més fàcils.
que clar, pel que m'ha dit el Marçal, pot ser que vagi a perdre, perquè clar, aquesta cançó justament és que els dies són més fàcils quan et tinc al costat, però jo crec que és maco també deixar-nos portar a l'estiu, no? D'aquests amors que potser només són d'estiu, justament.
I també és maco, a vegades, clar, el record que et queda.
Total, i no només de la situació d'amor, t'ho venc millor, Marçal, no és només aquell sentiment d'amor, sinó també doncs, de les experiències que vius, no? Aquells viatges, aquells sopars, aquells llocs que descobreixes per primera vegada,
però és que
amb una persona especial, però que no cal que sigui la persona especial per tota la vida.
Però és
no?
que els amors d'estiu és el que diem. La gràcia que tenen és que són d'estiu.
És veritat.
Si no, no,
és veritat,
no serien.
És veritat.
No,
però mira, vaig a posar una mica com de sorra a la meva taulada,
ai,
perquè estic pensant, no sé si t'ha passat, Júlia, que tu vas, per exemple, a un lloc, que descobreixes un lloc amb una persona, amb un amor d'estiu, per exemple, s'acaba aquell amor d'estiu i quan tornes a aquell lloc et fa com ràbia el lloc. No t'ha passat?
Sí, sí, que recordes.
Sempre anava a aquell lloc i dius... Sí, no, no passa res, no passa res, és una reacció normal. Però t'ha passat llocs que t'agradaven i després dius... És que ara em fa molta mandra anar-hi, no?
No, no, és que et venen el... Dius, ai, mira, quin bé...
O un restaurant, en plan, que t'agrada moltíssim i dius, ara ja no vull anar-hi, saps? Bueno. Però igualment, aquesta cançó hem de pensar en la part positiva, perquè encara no s'ha acabat l'estiu. Estem en aquest moment només amb tu, on tot encaixa quan estic al teu costat. És maco,
home,
és maco.
Home, és molt maco.
Jo sóc el tipus de persona que no guardo aquest rancor, eh? Jo
no el guardes, canten,
O sigui, el meu passat el reivindico sempre, encara que sigui amb drama, el reivindico i els llocs on he estat. Si en aquell moment el sentiment lligat és joia, doncs allà es queda la joia.
Perfecte.
Bueno, una bona reflexió.
El Marçal diu, plan, no guardo aquest rancor perquè he explicat ja, l'entén en algunes ocasions, que guardo com, converses amb ex meus com per si en algun moment els haig de recriminar i tornar-los a passar de màxima actualitat. Exacte, tu vas dir-me el 12 d'abril del 2021 això, no? Adjunto conversa.
És un dels moments preferits que tinc amb tu, ja t'ho dic ara.
Jo he de dir que sóc més com el Manel, diria.
Sí, no? De guardar-ho tot. Pago més capacitat al mòbil per poder recordar aquest moment després.
Home.
Clar que sí,
Molt
malament. Però, mira, mirant un positiu, només amb tu. Els dies són més llargs i és molt maco, això.
És molt maco, aquesta cançó.
Per tant, Marçal, has de votar, decidir. Pensa que dones un punt que suma a la classificació del final de la setmana.
Sí, que jo ara mateix estic una mica perduda, ja no m'agrada.
Sí, ara no sé quan estem. Avui estem a dimecres.
Sí.
Dilluns.
Ah, dilluns.
Ahir li vam donar al Carles.
O sigui que serà per tu.
Que seria per mi. O sigui, i el dilluns vas guanyar tu, pot ser.
No, no, crec que ahir...
No, també?
El dilluns va ser empat.
Va ser empat. Per tant, jo ara portaria dos punts amb el punt d'ahir del Carles, que és per mi, i tu em portaries un,
sí,
no? Perfecte.
Sí, sí.
Val.
Doncs jo, desempatant... A veure, si respireu fondo, jo dic Sofia.
Sofia, molt bé. Doncs escolta, ara estem 2-2. No, és empat,
sí,
ara estem empatats.
Dos.
Molt
encara
bé.
Hi ha setmana que per endavant.
Exacte, hi ha setmana per endavant, hi ha camp per recórrer, hi ha joc encara fins a arribar
partido,
el divendres.
Hay partido,
tot pot passar. Doncs escolta, marxem amb Sofia, llavors, si és la que ha guanyat, no podem dir una altra cosa. Gràcies a tots per escoltar-nos, gràcies, Marçal. Aprendràs a tenir millor gust d'aquí que acabi la setmana, no et preocupis.
O d'aquí que acabi el mes.
O d'aquí que acabi el mes, tot acabarà passant. Ben jugat en aquest cas, Júlia, la cosa és així. Sofia és un hit, no es pot dir
una
altra cosa.
És que és molt estiu, és molt estiu.
Exacte. Gràcies a tots per acompanyar-nos, que acabeu de passar un molt bon dia i demà tornem ben d'hora a partir de les 9:03 amb un nou Obert per Vacances. Adeu.
Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo, Mira, Sofía.
La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
For better or for worse, I'll come.
words. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unfadable. I know why. Your heart is unobtainable, even though God knows you can't find.
Yeah.